molt contents avui de compartir aquesta estona de conversa. Molt contents nosaltres, ara li demanarem a la convidada, perquè ha vingut allà un paret tensa, però ja veuràs com segur que li va molt bé. És aquest espai que fem en col·laboració des de fa temps amb el Col·legi d'Advocats d'Andorra i parlem de temàtiques que ens acosten una miqueta a l'opinió precisament del professional del dret sobre aspectes concrets. Vam parlar, per exemple, sobre dret administratiu l'últim dia amb l'Antoni Finyana i va ser molt, molt interessant perquè una matèria tan farragosa, la veritat, ens la va fer molt propera. I mira que és difícil, Meritxell, sí, el dret administratiu fer-lo proper, eh? Pues ho va aconseguir. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb la Meritxell avui parlem dels drets dels treballadors i jo, quan feia la presentació del programa, deia que és absolutament oportuna la teva visita perquè ara fa unes setmanes el grup de la majoria, Demòcrates per Andorra, va presentar l'esborrany de la seva proposta sobre el nou Codi de Relacions Laborals, la negociació col·lectiva i el dret de vaga, ho dic de memòria?
Sí,
ho dic
bé? Molt correctament.
Es va passar aquest esborrany a agents socials i econòmics, van demanar una pròrroga per fer aportacions i fins al mes de juliol les podran fer. Un tema que, evidentment, està de màxima actualitat. I és que, a més, entenc que el món del dret laboral és dels que genera més rifirrafes si anem aquí a l'edifici de les columnes, no?
Com bé has dit, he vingut una mica tensa, però molt contenta de compartir aquest espai amb tu. I la veritat és que quan van dir de venir a l'ara i aquí, pensava en el tema, deia, sí, administratiu, com tu has dit, és molt farragós, molt tècnic. Volia que fos un tema de pròxim pels treballadors, mm-hmm, que per la gent que ens està escoltant fos
útil.
Hi ha un
grau molt alt, que tens tota la raó, tu, un grau molt alt de desconeixement sobre moltes coses.
Sí, i tant els treballadors, al final va ser més que per l'experiència professional, la veritat va ser per aquests moments que passes amb els teus familiars i els teus amics que et dones compte del desconeixement que tenen del dret, dels seus drets.
Sí, sí.
Tant empresaris com treballadors, i aquest desconeixement el que fa és que porti a que no es compleixin.
Exacte.
Llavors,
de tota manera, sí, el dret que té una persona l'ha de reivindicar per poder ser exercit? Teòricament no. Si és un dret que tu tens, no l'hauries de reivindicar per poder-lo exercir.
Per això et dic que el desconeixement tant de treballador com d'empresa fa que aquest dret no es compleixi. Uh-huh. Després aquest dret es pot reivindicar si veus que s'ha incomplert i que no s'està complint. Per això volia portar aquest tema, parlar, i a millor són temes molt bàsics, però certament hi ha gent que desconeix aquests temes tan bàsics que alhora són tan importants pels treballadors. Per exemple, aquest mes, no sé si ha sigut el teu cas, Àlex, hi ha molta gent que ha patit una variació o sí, en les seves nòmines.
Mira,
o què?
Vam tenir en el cap de planificació i estratègia de tributs i fronteres, ara fa... avui que és dimecres, sí, dilluns, sí, el vam tenir i ens va estar explicant precisament aquestes actualitzacions que es fan per afinar, ens va dir, una miqueta, no?
Segons les circumstàncies personals de cada treballador, doncs es fan aquestes regularitzacions. Doncs aquí hi ha el dret d'informació pels treballadors, perquè no sé si en el vostre cas us van informar de que hi hauria aquesta regularització o no.
Sí, 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 sí.
Ja, molt bé, doncs això és l'ideal, que us informin. Llavors, com va aquest circuit? Doncs, com bé us van explicar a...
Tributs i fronteres,
Tributs i fronteres, informa a la CAS, informa a l'empresa, i després és l'empresa que modifica aquests butlletins, i per això s'han vist modificats en el cas que s'apliqui retenció.
Mm-hmm. Un tema important que tu dius, i que a més... Em sembla que també formarà part segurament de les, no sé si de les modificacions proposades per la majoria, però sí de les reivindicacions, com a mínim, dels col·lectius de treballadors. Un contracte verbal és absolutament legal.
Efectiu.
Absolutament. Fins i tot un contracte de treball verbal,
sí,
és absolutament,
sí,
legal.
Sí, sí, sí. El Codi de Relacions Laborals contempla que el contracte pot ser tant escrit com verbal.
Verbal. El problema que té el contracte verbal a vegades és la prova, no? Que a vegades algun argument, si hi ha polèmica, és més difícil de provar que si la cosa està negra sobre blanc. Però evidentment que és factible. Dèiem que els representants dels treballadors sembla que estan apostant més perquè es determini únicament la possibilitat dels contractes laborals per escrit. Com ho veus?
La veritat és que, com diem, el Codi de Relacions Laborals contempla aquestes dos vessants, tant escrit com verbal. Després hi ha diferents especificitats o curiositats d'aquest contracte. Si tens un contracte verbal, tu pots pactar amb l'empresari, tant l'empresari com el treballador, si vol que sigui per escrit, tenen l'obligació de formalitzar aquest contracte per escrit, o sigui, no hi hauria cap problema per formalitzar-lo per escrit. Després, si tens un contracte verbal, i estàs dient que aquest contracte, a excepció de que es provi el contrari, serà indefinit. En canvi, si és per escrit, llavors hi ha
pot
diferents tipus de contractes. una durada determinada. Després, si és un contracte per escrit, pots fixar un període de prova. En canvi, si és un contracte verbal, com aquest període de prova s'ha d'especificar per escrit, en el contracte verbal es dona per fet que jo no hi ha aquest període de prova.
Jo tenia a Meritxell un professor de dret civil que era molt, molt veterano i tenia ja molta mili feta, i que recordo que em va dir un dia, els contractes, i era Civil 2, em sembla que era obligacions i contractes, o sigui, tot l'any anava de lo mateix, no? I ell deia, en el fons, ho va dir el primer dia, que ens va deixar clavats, diu, en el fons els contractes, diu, estan per tenir-los en un calaix. Diu, si les parts contractants compleixen, no tens ni per què mirar-te'l.
I a més...
Diu, sí, compleixen. Diu, quan s'ha de treure el contracte? Quan algú té el dubte sobre si s'està complint o no s'està complint. No?
Això mateix, al final, si s'estan complint tots els pactes i totes les obligacions, no hi ha cap problema. Els problemes venen quan no s'estan complint o no estem d'acord les dues parts.
Una d'elles, per exemple, l'empresa té l'obligació de reflectir per escrit les condicions que van associades al teu salari, el que es diu el butlletí salarial. Això és així.
Exactament. Això és una bona pregunta perquè sembla una cosa molt òbvia, però al final hi ha molta gent que ho desconeix. Per exemple, tu has vist el teu butlletí salarial?
A mi em truquen d'administració i em diuen fa X que no vens a signar i et pujaré de les orelles a signar.
Doncs,
em torno aquí el meu mea culpa.
Fa molt ben fet perquè, com diu el Codi de Relacions Laborals, ara no sé ben bé quin article... l'empresa té l'obligació de, independentment quan siguin aquesta la periodicitat de la remuneració, en entregar aquest butlletí salarial, i a més el treballador l'ha de signar mensualment, i aquesta empresa té l'obligació de conservar-lo durant 3 anys, mínim 3 anys.
Clar. On queda reflectit el teu salari i després les diferents condicions que van associades al salari, la retenció de la CAS, si hi ha algun tipus de complement,
salari base, hores extraordinàries, primes, comissions, vacances. És que és molt bàsic tenir el butlletí salarial perquè al final això és un mitjà de prova. I quan no hi ha cap problema entre empresari i treballador, tot és perfecte, però en el moment que
allò que hem dit, que a vegades s'ha d'obrir el calaix i treure
en el moment que s'ha d'obrir el calaix has de veure si tens aquests butlletins salarials i realment quins són els conceptes que t'estan pagant. Si realment tenies un sou variable o t'estaven pagant primes, o si has fet vacances o no i et deuen vacances. Clar. Llavors, quan comencen aquests problemes, aquests conflictes, és quan necessites un mitjà de prova, i aquest butlletí salarial és aquest mitjà de...
I des de fa poquet també s'hi reflecteix la retenció per l'impost de la renda de les persones físiques, que abans no hi constava.
Exacte, perquè la figura no teníem
impositiva
aquest impost.
No existia. A veure, un altre aspecte que a vegades genera dubtes. Si el meu director general m'exigís fer hores extres, jo podria dir no senyor, o he d'acatar el que em diguin?
Doncs et reformulo la pregunta. Si el senyor Mujal et demanés, Àlex, has de fer hores extraordinàries.
Jo és que tinc un problema, saps? És que a mi m'agrada tant la feina que faig, que a mi si em diuen de fer una hora més de ràdio la faig, i si em diuen dues les faig perquè m'encanta.
Llavors li diries, amb els ulls tancats...
Bueno, perdria una relació personal, i que entenc que qualsevol proposta que ens fes el nostre director general tindria un fonament, no?, i una base, però sí, però entenc un treballador, entenc que es pot negar, no?, si ha complert amb el seu horari, o no es pot negar.
Doncs abans de respondre't aquesta pregunta, doncs et donaré com unes pistes per veure si podem
arribar a la
hora, si arribem a la resposta. El Codi de Relacions Laborals ens diu que l'empresari és l'única part que té la potestat de demanar aquestes hores extraordinàries al treballador. I ho pot fer si es produeixen tres circumstàncies. Alguna d'aquestes tres circumstàncies. Una és la manca de personal. La segona és...
Que hi haguessin molta gent malalta, per exemple, no? La plantilla o alguna cosa així, no?
Per exemple. Després, si vols, fiquem exemples.
O molta gent de vacances, a lo millor, en un període, no?, determinat.
Ha de ser una manca de personal excepcional,
sí, que no cobrís
la
el
jornada...
El servei habitual.
Sí, exactament. Després, que hi hagués un pic de feina extraordinari. I el tercer, per causes extraordinàries o...
Algun fet insòlid, no?
Exactament. Amb aquestes tres claus, creus que et podries negar a fer hores extraordinàries?
Sí, clar, si no es complís. Perquè s'han de complir les tres simultàniament?
No,
una de les tres. Home, clar, bueno, si fos qualsevol
aquestes
cas...
són les tres per les quals un empresari podria demanar fer hores extraordinàries. Podria
per tant,
demanar.
Si no, fos cap dels tres casos, evidentment que em podria negar, no?
Inclús en aquests tres casos, només en el tercer, les hores extraordinàries és un tema facultatiu. I això vol dir que el treballador pren la decisió de si vol fer o no vol fer aquestes hores extraordinàries.
Encara que es compleixi un d'aquests casos, que hi hagi, per exemple, molta gent de baixa?
A excepció del cas fortuït o causes excepcionals, que és el tercer cas que hem comentat. I amb això també hi ha excepcions, perquè, per exemple, queda rotundament prohibit que menors de 18 anys facin hores extraordinàries, en fase d'alletament, embarassades... En aquests casos es podrien negar perquè no poden fer hores. Està prohibit que facin hores extraordinàries. Mm-hmm. En el teu cas, et podries negar perquè és facultatiu del treballador. Si tu volguessis fer hores extraordinàries, vindries a la ràdio perquè estàs encantadíssim i faries les hores extraordinàries, però només en el cas excepcional d'aquest que es complís un cas fortuit o cases excepcionals, no et podries negar a fer-les. I, per exemple, podem parlar de què s'entén per causes excepcionals.
Posa exemples.
Perquè, per exemple, quan dius causes excepcionals, tothom pensa en catàstrofe natural. Però en el nostre cas, potser si estàs en un despatx no t'afecta molt. Però, per exemple, en treballs de despatxos o la resta de treballs més comuns, per exemple, seria un brot de gastroenteritis. Imagina't que ara a la ràdio hi ha un brot de gastroenteritis, tu que ets molt saludable... No,
toquem fusta, eh?
Àlex, tu, que toquem fusta...
Ara em mata el tècnic, que he donat aquí quatre mandaus a la taula.
En aquest cas, que us veig molt saludables, sí, vosaltres dos, quedeu a la plantilla i llavors sí que us venen i us diuen, mira, cas excepcional.
Cas, Meritxell havia pensat un cas que jo crec que, a més, aquí s'ha donat. Jo, per exemple, he vist molt a prop de la feina, molt, molt a prop. I recordo que quan hi ha hagut una nevada d'aquelles de Champions League, saps? Hi havia gent que viu més lluny que no podia arribar, però és que era l'impossibilitat física absoluta de poder arribar, fins i tot la recomanació de les autoritats de que si no us heu de moure no us moveu perquè jugaves una miqueta al bigoti. Jo entenc que aquest seria un cas d'aquesta mena en el nostre sector, saps? Perquè, clar, és que físicament, a lo millor, pues, el Ricard no, perquè viu més lluny, però si visqués més a provet d'aquí, igual seria millor els únics que podríem estar en antena fent una funció de servei públic com podria ser anar informant a la gent del que està passant.
Doncs aquest efectivament seria seria un cas excepcional que no és perquè l'empresari vulgui cobrir una jornada ordinària sinó que per causes excepcionals que no s'ha pogut preveure doncs ha de demanar que es facin hores extraordinàries. Al final també hi ha el Codi de Relacions Laborals marca uns màxims, o sigui, pots fer hores extraordinàries en casos excepcionals o per aquestes altres dues causes que hem comentat, però marca uns màxims d'hores.
Una altra qüestió, ja que estem parlant d'hores i d'aquest tipus de coses, el treballador té dret a tenir per anticipat horaris, tot el que té a veure amb planificació horària, dies de feina, descansos, etc. No?
Sí, la veritat és que això hi ha bastant desconeixement i no demanaré aquí a la ràdio si teniu un horari de planificació, però...
No, jo que estàs mirant la persona que té un horari més marcat del món mundial.
Això és l'ideal, Àlex. Això és perfecte, m'encanta. Però sí, hi ha una obligació de que hi hagi una planificació horària amb l'horari de tots els treballadors, l'horari de descans, els àpats, hores extraordinàries...
Amb quina planificació s'ha de fer, això? O amb quina anticipació s'ha de donar?
Això s'hauria de fer mensualment, hauria d'haver aquesta planificació, i a més, mensualment, el treballador ho hauria de signar per donar la seva aprovació. Això no en tots els casos es dona, perquè a més amb aquesta planificació, a més de l'horari laboral, has de ficar quins són els horaris d'àpats, el descans setmanal que tingui el treballador, les vacances, hores extraordinàries, les absències justificades o retards del treballador, s'hauria de marcar tot.
Tu has parlat que a vegades la norma recull algunes excepcions, perquè estic pensant que hi ha alguns sectors, doncs com podria ser perfectament el nostre, on, a lo millor, una circumstància sobrevinguda, com podria ser una notícia, un viatge, un desplaçament, un acord que s'ha de signar o el que sigui, obliga a replantejar amb menys marge d'aquest, vull dir, entra en el camp de l'excepció també, no? Que alguns tipus de sectors puguin...
Per norma general, el que recull el Codi de Relacions Laborals és que hi ha d'haver, si hi ha una modificació d'aquesta planificació horària, s'ha de fer amb 8 dies naturals d'anticipació, se li ha de comunicar al treballador, però també ja és un causa de conciliació familiar i laboral. Però evidentment, hi ha casos excepcionals, també s'ha de veure quin conveni, quin tipus de feina estàs, perquè també hi ha regulacions específiques per cada sector.
Però... Bueno, un tema en el qual ja ens podem anar acostumant, no? Perquè part de la nova legislació que hi haurà és la negociació col·lectiva, els convenis col·lectius, etc. No?
Sí, encara no he pogut, com és un esborrany, encara no hem pogut veure quines són les regulacions exactament, però
no haurem d'estudiar. No ha de diferir massa per qüestions de dret comparat del que tenim a Nord i Sud, no?, sobre aquesta qüestió.
Normalment no hi ha moltes diferències.
És important, a més, que hi hagi convenis molt sectorials, o sigui, que sigui el conveni molt particularitzat en el sector en el qual tu treballes?
Bueno,
o qüestions més de caire general, entens tu, que és més convenient?
No, és convenient que, depèn del sector, és necessari que hi hagi una regulació per tipus de feina, perquè, clar, la regulació general no pot abarcar totes les excepcions i totes els punts...
Hauria de ser un conveni així, tipus Quijote, no?
Clar, llavors hi ha d'haver una regulació general i després per cada sector el seu conveni específic per els assumptes que no es poden regular en el Codi de Relacions Laborals per tots els tipus de sectors.
Un altre tema interessant, que ens queden dues reflexions a fer que volia proposar-te. Què és un dret adquirit des del punt de vista laboral?
Doncs un dret adquirit o un dret consolidat és un benefici que dona l'empresari al treballador, ja sigui de forma unilateral o col·lectivament. I és molt interessant aquest tema perquè ara pensem en què pot ser un dret adquirit. Ara t'he dit un benefici que dona l'empresari inequívocament al treballador perquè ell vol unilateralment o al col·lectiu i que repeteix en el temps. Per exemple, pensem què pot ser un dret adquirit. Dient amb aquests punts, ha de ser un benefici que inequívocament l'empresari et vol donar. I segon, que repeteixi en el temps. Pues a mi em ve sempre a la ment horari intensiu d'estiu.
Mira, jo pensava els divendres, no? Que et deixis
divendres
doncs, acumular-te i fer-te la jornada continuada i no fer la jornada partida, per exemple.
Per exemple, doncs això seria un dret adquirit si compleix aquests dos requisits.
Però què vol dir continuar en el temps?
Continuar en el temps. Aquí és quan la jurisprudència cada cop més està acotant quins són aquests terminis, perquè ara, clar, és la pregunta i el dubte que et porta a dir què vol dir un any, dos anys, tres anys, fent uns divendres de jornada intensiva. Doncs l'empresari també ha de vigilar amb quins beneficis està donant als treballadors, perquè al final la jurisprudència està acotant el concepte i aquests terminis per dir quan s'adquireix aquest dret adquirit.
O sigui, cada cas, evidentment, és un món, i com dius tu, les instàncies judicials es pronuncien. Ara bé, que un treballador volés fer valer com un dret adquirit, que jo porto tres divendres fent jornada intensiva o jornada continuada, entenc que no estaria prou
justet.
Consolidat.
No.
Està justet. La consolidació va justet. Ara bé, si algú et diu, és que jo fa tres anys, llavors ja és una altra cosa.
Això ja...
I ara cal, evidentment, trobar el
sí.
punt.
Per exemple, s'ha parlat molt com a dret adquirit, a part de a mi, perquè em ve el lot dels divendres, també la jornada intensiva de l'estiu, però, per exemple, el lot de Nadal. Això és un dret adquirit i també els nostres veïns a Espanya ja han sortit sentències de que inclús l'empresa estant en situació econòmica dèbil no podia treure aquest dret adquirit als treballadors. Havia de continuar pagant aquest lot de Nadal.
Tema que aquí donaria molt a parlar, perquè si resulta que aquesta despesa posa en perill els llocs de treball, entrem en un bucle una miqueta surrealista. Però bé, última qüestió. En els països desenvolupats, allò, països democràtics i socials de dret, que es diu, existeix un principi general, com a mínim en dret penal, que és in dubio pro reo. Vol dir que en cas d'una qüestió que no estigui prou clara, sempre la instància judicial ha de fallar o beneficiar en el reo, vol dir a la persona que està acusada. En el món del treball també existeix l'in dubio pro operario.
Exactament. In dubio pro reo seria a favor del reo en el cas de dret penal i en el dret laboral existeix, com tu dius, la locució in dubio pro operario. En cas de dubte és a favor del treballador. això ho hem vist amb moltes sentències. No sé si compartirem aquesta reflexió, però en molts casos, quan hi ha un dubte de si s'ha de fallar a favor de l'empresari o del treballador, es fallarà a favor del treballador.
Circumstància, per exemple, que no quedés, com dèiem abans, negre sobre blanc, o contracte verbal, que té aquest problema a vegades de la prova, si empresari sosté una cosa, treballador una altra, i no per cap altre mètode es pot arribar a demostrar, s'ha de fallar a favor del...
Es fallarà a favor del treballador. Sí. Per això, al final, un contracte per escrit o contracte verbal tampoc li veig tants inconvenients. Al final tens un contracte verbal, tu has pactat unes clàusules amb l'empresari, esteu d'acord, és un contracte indefinit, no hi ha període de prova, i al final haurà de fallar, si no hi ha altres qüestions
si no hi ha
a plantejar,
de prova,
es provarà que tu tenies un contracte a favor de l'operari.
Molt interessant. Meritxell, ens ha passat volant.
M'ha passat volant l'estona, de veritat.
Tornaràs?
Tenia molts temes a parlar
ja
i...
Ja t'ho he dit, ara pactarem. Fem una pausa i tornem d'aquí un momentet que arriba el butlletí de les 11. Meritxell, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Àlex.